És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Gabi Martín, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal?
Ja saps que aquesta setmana estem una miqueta de final de curs, eh?
Sí, exacte.
És l'última setmana de la temporada de la programació, podríem dir, d'hivern, de Ràdio Palamós, i, per tant, doncs, últim programa de la sèrie d'aquesta temporada del Coses de Palamós. Saps quants hem fet amb aquest d'avui?
No, però
38.
Déu-n'hi-do. Sí, aquest és el meu examen final.
Sí, home, a aquestes altures ja has demostrat la teva capacitat, eh?
Bueno,
sí, sí. Et posaríem un progrés adequadament.
Val, perfecte, fantàstic.
Escolta'm, Déu-n'hi-do, hem fet camí, eh? 38 programes.
Molts anys, hem repassat, fet uns salts amunt i avall, repassant-ho tot, sí.
Mm. Molt bé, doncs escolta'm, precisament tu ara fa 3 setmanes, crec recordar, vas estar convidat pel Cercle Català d'Història aquí a Palamós, en el marc d'aquest cicle de conferències que han fet amb motiu del tricentenari del 1714, i es parla de la Guerra del Francès a Palamós.
Sí.
I avui ho tornes a fer.
Sí, perquè ens havíem deixat alguna cosa pendent. Fa un temps vam parlar de les batalles de Palamós, sobretot aquells desembarcaments anglesos i de tropes espanyoles contra aquelles batalles contra els francesos aquí a Palamós, però no hem parlat mai ni d'aquests primers moments de la Guerra del Francès, com va contribuir Palamós a la defensa de llocs importants com Girona, o com es va preparar Palamós amb el setge i l'atac que va tenir per part dels francesos i la presa de Palamós del 5 de juliol de 1809, i poder avui és un bon moment per fer-ho.
Mm. Per tant, m'estàs dient que ja abans que els francesos doncs fixessin els seus ulls en Palamós, Palamós ja estava participant en aquesta guerra.
I tant, i activament. Bueno, hem de pensar primer que la Guerra del Francès va començar d'una manera bastant pacífica, curiosament, tot i que tingui el nom de guerra, va començar amb primeres tropes que el 9 de febrer de 1808 van entrar tranquil·lament aquí a Catalunya, comandades pel general Duesme, i van anar i van ocupar el castell de Sant Ferran sense cap mena de problema. Van també anar a Montjuïc sense cap mena de problema i van entrar a la Ciutadella també tranquil·lament passejant-se. De fet, van entrar a la Ciutadella de Barcelona doncs fent una desfilada militar. Van demanar permís per fer una desfilada militar davant de l'exèrcit espanyol, els hi van concedir, i quan van entrar a la Ciutadella van dir, bueno, apa, nois, ara fora. Sí, va ser bastant així. El que passa que la gent del país, doncs, veient que estaven ocupant ja posicions a Barcelona, Figueres, doncs ja va començar a crear aldarulls i a mostrar certa resistència contra aquesta manera d'ocupació silenciosa, sobretot des de l'interior del país, no? Que van haver els primers grups que van començar a lluitar i a batallar, sense anar més lluny, la batalla del Bruc és una d'aquestes primeres manifestacions, no? Des d'aquí a Palamós ens van quedar amb els braços creuats, perquè ja tenim que el 1808-1809 la tradicional guerra, diguem, que tenien els corsaris per anar perseguint els vaixells anglesos, doncs va aturar-se, va dir no, ja no anem pels anglesos, ara canviem i ara ens dedicarem a atacar i a prendre vaixells francesos. I el corsarisme va ser la resistència palamosina i realment va ser tot un èxit. Es van fer una junta de govern local on reunien, poder no t'exagero, poder hi havia 14 o 15 embarcacions corsaris aquí a Palamós, llavors, que reunia tots els patrons de les embarcacions per tenir una estratègia conjunta a les captures d'aquests vaixells francesos. El més destacat de tots ells va ser el patró Josep Bajandes, que conduïa el vaixell, el místic Sant Josep, que va ser un vaixell que tenim documentades moltíssimes captures, va fer molt mal als francesos, i va ser premiat sent comandant de la divisió de corsaris de Roses. Ell es va desplaçar a Roses per ser el comandant de la divisió de la junta local de corsaris d'allà, no? I des d'allà doncs feia una mena d'etap que mirava de controlar el cap de creus com anaven baixant aquests vaixells corsaris, que aquests vaixells francesos que anaven carregats generalment d'arròs, de blat, portaven queviures sobretot a les tropes que hi havia a Barcelona. Per tant, era important pels francesos tot aquest lligam comercial que s'establia a través del mar, ja que per terra era molt menys segur degut a les revoltes que hi havia a Catalunya contra els francesos, no? Per tant, què passava? Palamós incomodava, i igual que Sant Feliu, i Palamós va passar a convertir-se en un objectiu de l'exèrcit francès. Pensem que a part de tota la lluita de corsaris contra les tropes napoleòniques, Palamós també va contribuir activament a la lluita enviant queviures i sometents a Girona, perquè recordem que també Girona estava assetjada i s'havia intentat diverses vegades la presa de Girona, que per ells era molt important, perquè tenint el castell de Sant Ferran a Figueres, Barcelona, prendre's Hostalric, Girona, creaven com un corredor interior que donava certa seguretat al desplaçament de les tropes franceses o mercaderies, queviures que necessitaven també les tropes. També va contribuir a Girona amb artillers, van enviar artillers d'aquí. Entonces, per què artillers de Palamós? Perquè a Palamós hi havia corsaris, tenien canons als vaixells, i els mariners, tots aquests mariners que anaven amb els vaixells corsaris, doncs es van convertir en els artillers més experimentats de la comarca.
Tenien experiència, lògicament.
Exacte, com passava també en Sant Feliu, que va enviar bastants artillers a la defensa de Girona. També va enviar sometents a Gualta, perquè recordem que els francesos havien penetrat i es mantenien a la línia del Ter i, per tant, volien impedir que creuessin el pont de Gualta i poguessin envair la part del Baix Empordà. I van haver, recordo que hi havia un bon grup de sometents de Palamós que hi va anar amb dos canons i dos obusos. Fins i tot els mestres d'Àger havien preparat uns carros per adaptar els canons als carros, vull dir, tota una petita obra d'enginyeria, no? Per tant, com veus, ja Palamós sempre va contribuir en aquesta lluita contra els francesos. Però bé, els francesos Palamós el volien capturar perquè ja hem dit que incomodava, els impedia el comerç marítim, i ells volien prendre Palamós com a pas previ de la presa de Girona, que després seria el 7 de novembre de 1809. Per tant, aquell estiu volien deixar enllestir la presa de Roses, de Palamós i de Sant Feliu per treure's tot el problema del corsarisme de la costa.
Per tant, a Palamós doncs, van continuar vivint de primera mà el tema de la guerra, però sí, ja pensant en com defensar la plaça, diguéssim.
Exacte. Coneixedors de la notícia, hi havia un heroi local que se'n deia Antoni de Cabrera, doncs que era un tinent d'aquí que va organitzar les defenses de la vila. De fet, ja hi havia una muralla, Palamós tenia una muralla, però tenia la muralla antiga del segle XVII, que no estava preparada per resistir un embat de l'artilleria, però era la que tenien els baluards que haguessin resistit l'embat de l'artilleria, eren els baluards del XVII que els van enrunar els mateixos francesos doncs, un segle abans, gairebé. Per tant, tenim una petita muralla defensiva que hi havien obert unes espitlleres, en alguns trams encara està visible, avui en dia es pot veure, per on disparar mosquetons, però poca cosa més. Per tant, justament davant de la muralla van obrir trinxeres, van posar una empalissada i després van convocar diferents partides de sometents de la regió, de les rodalies, venia gent de Calonge, de Begú, per preparar-se perquè l'atac a la vila era imminent. I més tenint en compte que temps abans ja estaven ja els francesos prenent la vila de Roses, van intentar una primera vegada, no van poder, perquè també Josep Bajandes i la seva flota de corsaris des de la costa van disparar canonades per impedir que s'hi agostessin els francesos, però amb un segon embat van prendre Roses. I els francesos ja, la seva missió ja era prendre Palamós com a segon objectiu. Es van desplaçar, i van anar fins a Llagostera, on van sentar el camp base, els francesos. Diem francesos, però en aquell temps la majoria de la tropa aquesta que es va acostar per aquí estava comandada pel general Pino, que aquest general era italià, perquè els francesos, dintre les tropes franceses, tropes napoleòniques, hi havia alemanys, hi havia italians. En el cas de Palamós, els que van atacar Palamós van ser italians. I és curiós o paradoxal veure com un segle abans els que havien defensat Palamós dels francesos eren els italians i aquest cop, un segle després, els que atacaven Palamós eren italians.
La història ja ens dona molts exemples d'aquestes coses.
Exacte. Doncs Antoni de Cabrera va organitzar les defenses. A més, aquest personatge tenia un pare militar i sempre havia tingut un vincle molt important en tota aquesta zona. Ja, de fet, ja havia estat heroi a la Guerra Gran contra França entre 1793 i 1794 i el 1795 va ser comissionat per organitzar sometents contra França en aquesta mateixa guerra. Ell era natural de Begú, però havia estat residint aquí a Palamós, també havia estat residint a Calonge temporalment, vaja, que tenia uns vincles molt importants amb la terra, no? I ell va portar doncs, també una partida de sometents a Begú a defensar a Palamós. Tot va començar ja quan el 3 de juliol de 1809 doncs, sembla que ja comencen a aparèixer les primeres partides de guerrillers francesos per aquí a la zona, que inicialment van ser dissipats a trets pels sometents palamosins. Però l'endemà, ja el 4 de juliol, sembla ser que un grup de subatents palamosins s'havia situat a la zona de Sant Joan per disparar el pas de les tropes franceses, però en allà ja van ser atacats per un nombre major de francesos, van haver de fugir, i els francesos doncs, van entrar a Sant Joan i van saquejar la vila de Sant Joan. Els subatents de palamosins i la gent de Sant Joan va fugir i va entrar a la vila de Palamós. Com a curiositat d'aquella època, veurem que des de Palamós, per fer foragitar els francesos, es van disparar bales de canó, des de Palamós fins a Sant Joan. Amb tan mala fortuna que una d'aquestes bales de canó va matar l'Abdó Soler, que era un pobre de Sant Joan, que veu que el va agafar de ple. Vull dir, ja és casualitat. Te'n recordes també un dia que parlàvem de que les bateries al Puig d'aquí de Molí de Sant Joan també disparant, van matar un de Calonge també. Doncs sempre tenim aquesta mala fortuna, sembla això, que ens
això
acompanya.
Això és el que ara tècnicament se'n diuen danys col·laterals.
Exacte. Doncs sí, doncs van entrar els francesos també a Sant Joan, i també hi ha documentat que Escamot va matar amb violència en Pau Crosa, un pobre home de 70 anys que segurament no podia córrer massa, i mira, el van matar. Bueno, el cas és que aquí a Palamós doncs, ja s'esperaven el pitjor, i el 5 de juliol, l'endemà, a l'albada, ja van començar a veure com una columna de tropes franceses, que dic que eren italianes, però perquè ens entenguem, les tropes napoleòniques, millor dit, doncs ja baixaven per entraven a l'abadia i baixaven per Treumal. Eren les tropes italianes del general Fontane, que entorn de 3.000 soldats d'infanteria i cavalleria, i venien amb 6 carons de campanya. Eren les tropes destinades a prendre Palamós. En un primer moment van tenir dificultats, perquè ells baixaven així arran de mar, i a baix a l'abadia els esperava una flota de falutxos de la Marina Reial Espanyola, que amb les canonades impedien l'avanç dels napoleònics, no? Doncs pel pla de l'abadia. Pensem que no hi havia els edificis de Sant Antoni avui en dia, per tant Sant Antoni era un petit poblet que quedava enganxat així al collet, i van dividir-se en dos, uns van anar per Sant Joan i altres van continuar avançant per l'abadia per apatar-se una mica, refugiar-se darrere de les cases d'aquest primer poblat de Sant Antoni. Allà van decidir que el que farien seria pujar les bateries al collet, i des del collet van començar a disparar els vaixells, els falutxos que protegien Palamós. Els falutxos amenaçats doncs, van haver de recular a mar, i llavors van deixar via lliure perquè les tropes napoleòniques poguessin atacar Palamós. De fet, ja allunyats els falutxos, doncs, van agafar i van orientar les bateries cap a Palamós. I llavors allà va començar l'atac. Es veu que va estar una estona el combat d'artilleria bastant important, la superioritat francesa era evident, van aconseguir derrocar aquestes muralles febles a les quals feien referència, i ja entre les 9 i les 10 del matí ja hi ha constància de que les tropes aquestes entren a la vila. En un primer moment, encara els palamosins, que havien fins i tot posat barricades i tancat alguns carrers, van poder aturar-les. Va haver una lluita pels carrers, una lluita bastant aferrissada pels carrers de la vila. Fins i tot hi ha constància, recordo el llibre de la parròquia, doncs com hi ha una constància d'una reparació que es va haver de fer dels trets que havien marcats a les portalades, i encara si ens hi fixem, si passegem per allà, veurem que per l'església encara hi ha trets d'aquestes batalles de l'època napoleònica allà a l'església parroquial. Bueno, el fet és que van estar lluitant pels carrers, però els francesos van ordenar que embestís la cavalleria, i aquí ja no va haver-hi res a fer. Llavors els sometents i la gent que estava lluitant contra la presa de Palamós, o que defensaven Palamós, amb Antoni de Cabrera al front, van haver de córrer. També hi havia dones, hi havia nens, que van córrer fins al far, cap a Sa Punta. I en allà, de fet, esperaven trobar bots per poder escapar, perquè havien pactat amb Francisco Villavicencio, que en aquell moment era el capità que portava o que conduïa aquesta flota de falutxos, els havia promès que allà els esperaria per embarcar i, en cas de necessitat, els conduiria fins als vaixells perquè poguessin escapar. Però la promesa no es va complir i van arribar allà al que seria actualment el far. A sota hi havia una petita cala, que era la cala de Fra Damià, que avui en dia ja no existeix, però en allà van haver de baixar i es van quedar doncs, atrapats entre el mar i els penya-segats que hi havia allà, i en allà va haver-hi realment una gran massacre de nens, de dones, que van quedar degollats. Fins i tot es parla de que Antoni de Cabrera va lluitar fins a l'últim moment en allà. Allà també va morir, però amb les armes a la mà, lluitant contra els francesos. I va haver-hi, així pel cap baix, ràpidament 54 morts, fins que el comandant francès, que en aquell moment hi havia allà, doncs va ordenar aturar la massacre, i sembla ser que 57 persones que, havia, que encara no havien matat es van poder salvar, tot i que van ser fets presoners, i molts d'ells es van llançar al mar, alguns van quedar ofegats. Pensem que en aquella època poca gent sabia nedar, de fet. És curiós veure com els barcos de l'època, de 30 o 40 mariners, potser sabien nedar un o dos. Per tant, quan s'enfonsava un vaixell, realment moria tota la tripulació, no? Doncs en aquest cas, molts van llançar l'aigua per escapar de la massacre dels francesos, i en aquest afany doncs, van quedar ofegats, també.
Que sí que queda clar era que l'ocupació francesa comportava automàticament una repressió brutal, no?
Sí. A vegades, a veure, abans de l'atac, és curiós perquè el general Fontana va enviar tres emissaris a Palamós durant, en tres ocasions, moments de l'atac, demanant la rendició i que els perdonarien. Però jo crec que, no sé si per la reputació que tenien els francesos amb altres viles, com havien entrat i havien arrasat, o fins i tot l'atac que havien fet a Sant Joan, que també havien matat gent innocent, els va tirar enrere i van dir, mira, millor morir lluitant que obrir-los la porta i que ens matin igualment. Jo m'imagino que això els devia inclinar a agafar aquesta, diguem, aquesta opció més heroica, però també catastròfica al final, no? Bueno, un cop van agafar aquests 57 presoners, doncs, per compensar la tropa, doncs el general va donar carta blanca al saqueig de Palamós. I aquí encara va continuar més l'escavatxina, perquè van entrar, van rebentar totes les portes, van entrar a tots els domicilis, i els domicilis van trobar que encara hi havia gent. Hi havia sobretot ancians, hi havia sobretot gent malalta, gent que estava ferida als llits. Tots aquests també van passar pel sabre, van ser executats directament. Afortunadament, dies abans, la comunitat de preveres, ja veient aquest perill, doncs van buidar tot el tresor que avui en dia tenim, aquest de plateria, tot aquest tresor d'argenteria que hi ha al Museu Sant Pau, que hi ha en aquesta petita capella lateral del Sant Crist, a l'església parroquial, se'l van emportar cap a Arenys, i allà el van portar en caixes, i perquè si no haguessin caigut en mans dels francesos, ho haguessin emportat i haguessin quedat sense aquestes peces que avui podem disfrutar, no? Després d'això, doncs, les tropes franceses no es van quedar gaire aquí, van anar cap al següent objectiu, van deixar un petit destacament d'uns 200-300 homes que estaven sota el comandament del general Balavio, un altre general italià, que es va quedar amb una guarnició aquí. Els presoners que van ser fets aquí a Palamós van ser portats a França, i fins i tot molts van estar molts anys en allà, i molts d'ells no van tornar, perquè fins i tot el llibre d'Homits d'aquí a Palamós, el llibre que representa les defuncions de la gent del poble, parla de cartes vingudes de França de gent que ha estat 2 o 3 anys en presons o en llocs, i com han mort a l'hospital tal, expatriats i empresonats.
Mm. I la gent que va poder fugir?
Doncs mira, molta gent que va poder fugir se'n va anar cap a Arenys, cap a la costa del Maresme, perquè allà encara hi havia ports lliures, que en deien. Allà trobem, en els llibres parroquials d'allà, trobem molts expatriats de Palamós. Després alguns van tornar quan van marxar els francesos, però altres no, altres van quedar allà a viure i van fer família i es van quedar allà. I encara molta gent de Blanes, d'Arenys, tota aquella zona, segurament són descendents d'aquells palamosins que van haver de marxar en aquella època, i es van establir allà i altres van tornar. L'escapatxina no va acabar aquí, perquè el 27 de juliol, pocs dies després, de 1808, això és una referència que m'ha portat en Pere Trijuegue, que sempre té aquestes històries que també amaga, no? Doncs parla de que va haver-hi més execucions aquí a Palamós, perquè al darrere de l'era d'en Soliveres, que en aquí l'Arenal, que això, perquè ens entenguem, devia ser a la zona que abarca el que seria avui la confluència del carrer Enric Vinque fins a Indústria, més o menys, per aquella zona, doncs van afusellar els sometents de Calonge. La gent que havia vingut de Calonge a socórrer Palamós van ser afusellats allà mateix, obert una fossa comuna i llançats en allà i tapats. I ja està. I, bueno, finalment el Baix Empordà, després d'això, va quedar sota control dels francesos, tot i que, bueno, de fet, no hi havia grans tropes franceses aquí al Baix Empordà. Petits destacaments a Calonge, Sant Feliu, que també van prendre Sant Feliu. Sant Feliu no els hi va costar massa de prendre, no va oferir massa resistència, 4 o 5 trets i poca cosa més. I després tots els destacaments eren a la Bisbal, on allà hi havia el general francès Esbars, que va establir doncs, un regiment per controlar una mica la comarca, però diguem en general la comarca fora d'aquests punts hi havia poca presència de tropes franceses.
Molt bé, doncs la presa de Palamós en el marc de la Guerra del Francès, una de les peces que ens faltava en aquest puzzle que anem
Exacte.
Component a poc pel que fa a la història de la nostra zona, del nostre municipi, i que ens ha servit doncs, també per posar la cloenda d'aquesta temporada del Coses de Palamós dins el programa És l'Hora.
Això mateix.
Gavi Martín, ha estat un plaer una vegada més comptar amb la teva col·laboració al llarg de tota aquesta sèrie.
El plaer ha estat tot meu.
Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i que passis un bon estiu.
Gràcies, igualment.